L'entrevista de Catalunya Informació.
Aquest mes de març està previst que comenci la formació per a les més de 1.500 persones que s'han inscrit com a mentors en el programa català de refugi. Una formació que vol donar eines a aquelles persones que s'han apuntat voluntàriament per ajudar els refugiats que hi ha a Catalunya i els que puguin anar arribant els pròxims mesos. Per conèixer més detalls d'aquest programa, parlem avui amb el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. Senyor Amorós, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, senyor Oriol Amorós, aquesta última xifra d'inscrits en aquest programa, ens parlava d'uns 1.800 inscrits en el programa de mentoria, és així?
No.
Quina és l'última? A veure.
2.500.
Déu-n'hi-do! O sigui, jo anava a dir que era una,
no, és que
una arrencada
són
gran,
aproximadament les dones, perquè són més de golejada, la veritat. Tenim més de 1.700 dones i uns 800 homes.
O sigui, que en total
2.500
inscrits.
Sí,
una perspectiva, doncs, que, bueno, al principi en demanàveu uns 500.
Sí, la veritat és que no ens ha sorprès, perquè esperàvem una resposta que no sabíem quina seria, perquè seria molt, molt important, però la veritat és que ha quintuplicat la demanda inicial, sí. I, de fet, teníem preparada una campanya per cridar la gent a ser mentors, i no l'hem feta, perquè l'hem suspès, perquè hem de gastar diners amb això. Si ja els tenim, amb una única roda de premsa ha estat suficient per comunicar i tenir 2.500 persones.
I què vol dir ser mentor? A què es comprometen aquestes persones? Anem entrant en detall.
Sí, el mentor, el que li demanem és que acompanyi les persones. És a dir, nosaltres farem en marxa un programa en el qual la Generalitat es farà càrrec de les necessitats bàsiques i, per tant, donar una prestació econòmica anàloga a una renda mínima, per entendre'ns, i el mentor el que ha de fer és acompanyar aquestes persones en el procés d'assoliment de la seva autonomia personal. És a dir, acompanyant l'aprenentatge de la llengua, que no vol dir donar classes de llengua, sinó vol dir acompanyar-los a apuntar-se en els recursos públics que hi han, organitzar activitats de socialització perquè es practiquin la llengua i sotmetre'ls a una immersió lingüística, que és l'única manera amb la que al final es consolida l'aprenentatge de llengües. Acompanyar a buscar feina. Tots sabem que buscar feina, doncs, és una feina, que és difícil, i que al final una cosa que té molta importància és el boca a orella i les informacions. I és clar, una persona que no és d'aquesta societat pot accedir als recursos públics per buscar feina com qualsevol altre ciutadà, però el que no té en canvi és boca a orella. I els mentors són el boca a orella dels refugiats per buscar feina. I la tercera feina que els demanem és que els acompanyin en el procés de socialització, de conèixer gent, de participar en la societat d'acollida, de participar en les seves entitats, en les seves activitats. Per tant, demanem això, que facin aquest acompanyament, que hi dediquin al voltant de 4 hores a la setmana durant un any. Per tant, és un compromís molt seriós i, per tant, el procés d'elecció de mentors és també molt rigorós.
Ara em parlava aquest procés de selecció. Abans de fer la formació, els seleccionen,
sí,
i fan entrevistes amb ells.
Sí.
En què consisteix aquest procés i quines aptituds pensen des del departament que han de tenir aquests mentors?
L'aptitud és molt senzilla de definir. És persones que estiguin bé amb si mateixes i que, per tant, amb disposició d'ajudar els altres. Tots passem etapes de la vida que estem més bé i etapes de la vida que no estem tan bé. Llavors, quan no estem tan bé no podem ajudar els altres i quan estem bé podem ajudar els altres. I, per tant, això és tot el que es demana, perquè no es demana més que això. Persones que estiguin en un moment vital bé, amb si mateixos, que tinguin resolts els problemes que els hi preocupin més i que, per tant, estan en disposició d'ajudar els altres. I la selecció té diverses etapes. Si una persona que ens està escoltant s'hi apunta, ha d'entrar a la pàgina web tramits.gencat.cat i veurà que el procés d'apuntar-te fem 4 pantalles. I això tots els experts d'internet et diuen que quan fas 4 pantalles estàs deixant fora molta gent, si ho fem expressament. El que volem que s'hi apunti és que realment li interessa, s'ha llegit les 4 pantalles, ha respost totes les preguntes, etc. No? Després hem fet, gràcies a la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicòlegs, que ens ha ajudat moltíssim, i ha fet una col·laboració magnífica, hem organitzat ràpidament entrevistes per a totes aquestes persones. De fet, aquesta setmana n'hem entrevistat 600 i, per tant, seguirem les setmanes que venen amb un psicòleg que, per tant, fa un valora aquesta actitud que deia abans, no? Valora la situació de la persona, de dir, vostè si està, i ajuda a reflexionar el propi mentor, de dir, escolti, fixi's vostè el compromís que està agafant.
Sí, perquè parlava d'unes hores en concret, no?
Sí.
A la setmana els demanen almenys...
Durant un any. Durant un any vol dir, i clar, hi conec molta gent que em diu, ostres, m'agradaria ser mentor, però és que no tinc temps. Bueno, pues s'entén perfectament, i molta altra gent que coneixem, doncs també posa al revés, i que té temps i pot fer-ho. I per tant hem fet 600 entrevistes aquesta setmana, que li he de dir que ens han entusiasmat, o sigui, ara a la nostra secretaria la gent, els companys de la feina estan tots entusiasmats i contentíssims perquè la gent que ha vingut i la gent que hem conegut és magnífica.
No, no. Quin perfil de gent es troben?
No n'hi puc dir.
Molt divers.
A banda que són més dones que homes, això sí que és un fet molt clar. A d'edats, ara em repassava les dates de naixement i tenim, vull dir, des de molt... El grup majoritari són els nascuts a la dècada del 80, però són relativament joves, però n'hi ha molts nascuts a la dècada del 70, a la dècada del 60, a la dècada del 70, és a dir, moltíssima gent molt variada, gent que la veu satisfeta, que té una feina, que està contents amb la que fan, o que estan estudiant i estan contents amb el que fan i que, per tant, poden dedicar un temps als altres. Jo, com que ho fan allà al costat del meu despatx, doncs intento saludar-los, els que em trobo, i la veritat és que he trobat gent magnífica. O sigui, ahir mateix estava parlant amb un grup que hi havia dues noies que són enginyeres que fan temes d'eficiència energètica, una professora de ball i una noia que era traductora, i les quatre s'havien conegut en un grup de ball. Doncs mira, aquest és un grup, o un grup que eren ex-companys d'un esplai, havien tingut trajectòries molt diferents després, o un grup que treballa en un gran grup cooperatiu de temes socials, en el qual hi havia una persona que era directora d'un centre de discapacitats, una altra directora d'un taller ocupacional, un altre el gerent d'una escola cooperativa, la responsable de responsabilitat social corporativa de la Politècnica del campus del Besòs, o sigui, gent magnífica, la veritat.
Uh-huh. I precisament la mentoria sempre es fa, com ara deia, en grups, no? Han de ser grups, no són persones només individuals, sinó grups de 3 a 5 persones.
Hi ha projectes de mentoria que són persona a persona, perquè es treballen aptituds de desenvolupament personal molt, molt íntimes, per exemple, un projecte molt bo, molt bo, que existeix, que el porta a l'associació Punt de Referència, que és la mentoria per joves extutelats d'infància, que aquest treballa persona a persona. En el nostre hem pensat que, com que hi ha un element molt important de socialització, està molt bé que els grups de mentors siguin grups ja de persones que tenen un àmbit de socialització, que ja es coneixen, de tal manera que, per exemple, hi ha mentors dels Castellers de Barcelona, no? Doncs potser no tots els Castellers de Barcelona poden dedicar 4 hores a la setmana, però a la que necessitin de dir, anem a fer una activitat de grup, anem a fer una excursió, anem a donar veus perquè tothom que conegui algun cap de recursos humans pregunti si poden entrevistar persones per trobar feina. Clar, el grup dels Castellers són, no sé, al voltant de 500 persones, que ràpidament els 5 mentors que són castellers tenen al seu voltant 500 persones més que de seguida podran recolzar moltíssim, no? I per tant hem cregut que el fet de fer grups portava això, també per donar-li al refugiat doncs capacitat d'elecció amb qui vol tenir una relació més estreta i amb qui no, perquè clar. Tu imagina't, no?, que te'n vas a un país, tens una gent que et vol ajudar, estàs contentíssim, no?, però que, bueno, tots tenim les nostres coses, no?, i per tant pots escollir més bé amb qui fas una relació més estreta, amb qui li preguntes unes coses, a qui li preguntes unes altres. Bueno, i clar, això ha portat que venen mentors que tots ells han de pertànyer a alguna entitat o després treballar amb alguna entitat. Aquí ens està ajudant moltíssim la Federació Catalana de Voluntariat Social, que crec que és una col·laboració molt bona. I clar, venen moltes entitats, doncs, els Castellers, podria dir els Castellers del Poble Sec, entitats com la Sagrera es Mou, els Lluïsos de Gràcia, la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, vaja, que la llista d'entitats no para de créixer i que permet aquest embolcall en els mentors i en els refugiats, que ajudarà molt la cosa.
I això també com es reparteix pel territori? Perquè, clar, molts d'aquests mentors, ara estem parlant de la ciutat de Barcelona, però alguns refugiats havien arribat també a Berga, a l'alberg d'allà. No sé si això també a nivell de territori com s'està fent.
Nosaltres en l'explicació que donem al web posem una llista dels municipis on ara hi ha refugiats que estan en el programa estatal, perquè nosaltres entenem que el programa estatal s'ha d'aprofitar, és uns recursos europeus i de l'estat espanyol que estan aquí, que treballen amb unes entitats que fan molt bona feina. Som crítics amb alguns aspectes d'aquest programa, però també al mateix temps que en som crítics d'alguns aspectes d'aquest programa, volem dir que les entitats que el gestionen doncs fan una molt bona feina, la Creu Roja, ACSEM, CER, etc. Les 7 entitats que ho fan. I aquestes estan ubicades en uns diferents municipis, no? El que passa és que quan acabin el programa estatal als refugiats, alguns hauran assolit la integració laboral i, per tant, ja està, però d'altres no. Llavors és sobre aquests els que treballarem, no? I per tant, d'entrada, treballarem prioritàriament en aquests municipis. Vol dir que no treballarem d'altres? No. Perquè, per altra banda, hem fet una feina que també ha anat molt bé, de demanar a la societat, a les entitats, als ciutadans, que aportin recursos habitacionals, és a dir, pisos o equipaments residencials on poder allotjar les persones refugiades, que per cert ja tenim 1.359 places en aquest àmbit, i aquests no estan ubicats exactament als mateixos municipis, i per tant hi haurà gent que l'haurem de dir: mira, tu has fet tot el procés a Sabadell, ara plegues a Sabadell, si estàs molt integrat a Sabadell i a punt de trobar feina a Sabadell i creus que, bueno, doncs mantindrem a Sabadell, si a Sabadell doncs ens sortim, escolta, doncs prova aquest altre lloc on probablement no ens en puguem sortir. Per exemple, fa poc en una família que estava a Barcelona ha anat amb un pis que va posar l'Ajuntament de Sant Celoni, i a Sant Celoni crec que tindran un procés d'integració magnífic, perquè l'Ajuntament, les entitats, tothom s'hi ha volcat, i aquesta gent hi anirà, vaja, la meva impressió és que els anirà molt bé. A Castellcí, per exemple, hi ha un grup que també diu: a Castellcí hi havien refugiats? No, Castellcí té, no sé, ara 300 o 400 habitants, no? Però hi ha un grup de Castellcí que farà una feina extraordinària, segur. O a Sant Guim de Freixenet, també hi ha una parròquia que han deixat un pis de la parròquia, tota la gent del poble està amb ganes d'ajudar, hi ha tres empreses grans que estarien disposats a fer entrevistes de feina. Doncs, home, doncs a Sant Guim de Freixenet, no? I per tant, partim d'uns 40 municipis, que és on tenim refugiats ara en programa, però anem estenent-nos.
Per tant, doncs, és aquesta xarxa que es va teixint a partir d'aquest programa. En aquest programa de mentoria està prevista una formació que ha de començar doncs, aquest mes de març, abril...
Dilluns.
Dilluns comença ja? Dilluns. Doncs dilluns mateix ja comença per als primers mentors. I què se'ls ensenya? Quin tipus de formació els doneu?
Sí, el dilluns comencem una formació que per un programa de voluntariat és un programa bastant rigorós i bastant extens, passant 24 hores de formació, 6 setmanes. Durant 6 setmanes faran 4 hores de formació a la setmana. Això no és gratuït, això és perquè dius, bueno, si vostè creu que pot agafar un compromís de 4 hores a la setmana, anem a provar-ho, i potser vostè es dona compte de que, ostres, pues no em vaig passar. Realment 4 hores a la setmana no les tinc. Però, per tant, durant 6 setmanes fem aquesta prova i aprofitem aquest temps, evidentment, per estudiar una pila de coses, no? Primer, una introducció al que és el refugi, quin és el paper del mentor. El mentor no és un amic, pot ser un amic, però no és un amic. No és un controlador, i per tant no és algú que tingui una autoritat sobre el refugiat per dir-li: ho estàs fent bé, ho estàs fent malament. És algú que ha d'escoltar, és algú que treballa en pla d'igualtat i és algú que acompanya. Després es fan amics, perfecte. Després no se'n fan, no és cap drama, no tenen l'obligació. És algú que acompanya i que està al mateix nivell. I, per tant, hi ha una formació també del que implica el voluntariat social, quina és la relació que pot establir el voluntariat social. Hi ha una explicació de què és el refugi, de què és el dret d'asil, de quin és el marc legal, de quines són les proves, de quina és la valoració i el tracte de l'estat emocional per on ha passat un refugiat i com s'ha de tractar això. El refugiat és algú que fuig perquè té por fundada de que els seus drets humans siguin agredits fortament, i per tant és algú, doncs, que ha passat un trauma fort. Llavors, com hem de tractar això, com hem de viure aquesta situació, com hi podem acompanyar, com tractar els aspectes relacionats amb la diversitat cultural. Ara gairebé tothom s'imagina que el seu refugiat mentorat serà una persona siriana, i molt probablement no ho sigui. Vull dir, tindrem de tot. Tenim persones que venen del conflicte de Síria, però de refugiats n'hi ha de molts llocs. De fet, com que l'estat espanyol no ha complert els seus compromisos de reassentament i reubicació respecte al conflicte de Síria, de sirians en tenim molts menys dels que hauríem de tenir. Però tenim gent de l'Iraq, tenim gent d'Afganistan, tenim gent d'Àfrica subsahariana, tenim gent de Centroamèrica, El Salvador, Honduras i Guatemala, ara mateix doncs hi ha una situació molt dura pel que fa a les bandes i la delinqüència, i per tant hi ha moltes persones, molts d'ells botiguers, per exemple, petits empresaris, autònoms, que són extorsionats i que marxen perquè els amenacen de mort, i aleshores han de marxar, no? I per tant, com les diferents situacions de relació intercultural que podem tenir. I després, una part pràctica, bueno, tota la formació, tota l'hem dissenyada amb que cada sessió es dura 2 hores i és un estudi d'un cas pràctic, treball per grups, per veure també com treballen els grups entre ells. El professor, els formadors tenen la missió també de seguir com funcionen els grups, veure com si n'hi ha algun que no està preparat per la feina, també.
Això també. I se'ls diu...
Tot i que li he de dir que de debò que estem aquesta setmana tots els que treballem a la secretaria entusiasmats.
Satisfets, no? No,
entusiasmats. Satisfets és molt poc, diria. Estem entusiasmats, perquè la gent que hem vist és magnífica. No tinc una altra paraula que dir que la gent que hem vist és magnífica. Aleshores, com ha de ser la relació? Això s'ha de treballar molt bé. Clar, les polítiques socials tenen una qüestió, que és que sempre hi ha algú que ajuda a l'altre, no? I aleshores la relació d'entrada podria ser desigual, no? Mm-hmm. I això sempre té riscos, i per tant s'ha de respectar l'espai de decisió de la persona que ajuda, s'ha de respectar el seu punt de vista, s'ha d'entendre que també té els seus desitjos, que també té els seus projectes, que aquests projectes poden ser molt encertats o poden semblar-te que no ho són, però en tot cas la mirada ha de ser des del respecte, es pot dialogar. Ja penso, no sé, aquesta setmana, per exemple, és d'una família que estava aquí i que tenia fixada la idea que volien anar a Suïssa, i clar, penso, home, a Suïssa, si ja heu demanat asil aquí, no el podreu demanar a Suïssa, i a Suïssa un immigrant irregular no hi ha moltes contemplacions, vull dir que potser no és un bon consell, no? Però aquesta gent tenia aquesta idea, però ara se'ls ha d'informar, evidentment, i llavors el que es farà molt també és treballar com ajudar i acompanyar l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana, i com ajudar-los a buscar feina, quins recursos públics poden fer servir, com has d'acompanyar una persona, com ajudar-la a preparar una entrevista, tot aquest tipus de coses, i com ajudar-los a tenir un temps lliure, enriquidor i de participació en la societat, perquè això pot semblar menys important que la llengua i la feina, no? Però és igual d'important, perquè les persones, el nostre equilibri emocional també està en com ens relacionem amb els altres. Els humans som éssers socials, i la socialització és un element clau de la satisfacció a la vida.
I després de tot aquest procés de formació d'aquests mentors, finalment el maig, juny, està previst, no?, que comenci ja el contacte i, per tant, la mentoria d'una manera ja pràctica.
En aquí he de dir que el calendari que teníem de feina s'ha endarrerit una miqueta pel tema dels pressupostos, però vaja, mirarem de recuperar temps després, i per tant aquí, com que hi ha en camí dos processos, no? Hi ha dues coses en el programa que van en paral·lel. Per una banda hi ha tota la feina de la mentoria, que és el que hem estat parlant fins ara, per una altra banda hi ha la cobertura de les necessitats socials bàsiques d'aquestes persones. És a dir, els mentors no els farem tocar, ni parlar, ni pensar, ni res de diners, perquè això correspon a les administracions, i per tant la prestació és una qüestió que pagarà la Generalitat i que gestionarà a través dels municipis, que de fet estem ara dialogant amb els municipis per veure com ho implementem. Ells ens estan fent arribar idees, hi ha molt bona predisposició també per part dels municipis, de tots, i estem treballant de com s'ha d'implementar això bé, però hi haurà aquest seguiment per aquí. És clar, necessitem que s'aprovin els pressupostos, necessitem preparar una ordre d'ajuts, les ordres de prestacions públiques, tothom se les mira molt, i per
clar,
tant,
per tant, es poden
jurídic,
endarrerir una mica.
Bueno, però esperem que el mes de maig puguem fer la convocatòria, i el mes de juny puguem atorgar els ajuts. És quan haguem atorgat els ajuts, emparellarem les persones refugiades amb les persones mentores i començarem a treballar. El mes de juny, una perspectiva d'un any.
Molt bé. Abans em comentava que de refugiats, doncs, n'hi ha molts. Pensem de seguida en Síria per la guerra.
Òbviament.
Però n'hi ha de moltes altres procedències. Concretament ara, no sé si tenen noves xifres o noves dades de persones refugiades que han arribat a les últimes setmanes a Catalunya, però procedents de Grècia, dels camps grecs, o d'Itàlia, o d'altres punts d'Europa, d'aquests camps de refugiats que hi ha a Europa i que tant preocupen a la societat. No sé si hi ha dades noves o no.
Lamentablement no, perquè aquest és un tema molt trist, de que realment ja va haver-hi un acord entre els països de la Unió Europea de fer un procés de reubicació, és a dir, de que arribessin les persones per vies segures, des de Grècia i des d'Itàlia, i no s'està complint, com tothom sap. A Espanya, per exemple, es va comprometre amb 17.000 persones i en porta unes 1.000, i hauria de fer les 17.000 el mes de setembre, i per tant, és evident. Aquest dimarts vam anar a veure la secretària d'Immigració i Migracions a Madrid, i ens vam reunir amb tota la secretaria i tots els responsables de totes les àrees d'aquesta secretaria per, entre moltes altres coses, a reivindicar i dir-los que, escolti, com està la situació de les persones que han de venir d'aquests camps, perquè de fet, fa 6 mesos eren 60.000 persones, ara ja només són 35.000, però no perquè s'hagin reubicat a través de via segura, sinó perquè la immensa majoria s'han cansat d'esperar, s'han posat de nou en mans de les màfies i han anat apareixent. Per exemple, n'hi ha bastants que han vingut a Catalunya per aquesta via, no? I nosaltres, quan hem sabut que han arribat persones aquí, hem mirat d'ajudar-los en totes les ocasions, però que realment és molt penós obligar la gent a tornar a caure a mans de les màfies, tornar a fer viatges insegurs, inseguretat jurídica, no saber què passarà de tu, quan és una cosa que 60.000 persones a Grècia, per exemple, i a Itàlia eren moltes menys, entre tota la Unió Europea, que té 500 milions d'habitants, és que ho podíem resoldre en una tarda. I no es resol...
Per què?
Bueno, jo, aquí li he de fer un judici de valor. Jo li diré el que sé. Nosaltres, per exemple, hem documentat 300 persones gràcies a les entitats catalanes. Ajudem a Ajudem Euskel, Pastor Mare Mortum, a l'Associació de Malalties Congènites del Cor, a d'altres, no?, que ens han documentat casos concretos que ells coneixen, que estan a Grècia, que estan en una situació que, dius, en la majoria de casos necessiten una atenció sanitària relativament senzilla, que allà es diagnostica però no es tracta, i aquí la podríem tractar sense gaires problemes, portar, evidentment, les famílies d'aquestes persones malaltes, que majoritàriament són nens, i aquests casos els tenim documentadíssims. Els hem enviat, doncs, a la seva documentació d'identificació personal, els seus anàlisis mèdics, a on estan, quina entitat els coneix, quin telèfon té una persona de referència que parla amb elles cada dia per WhatsApp i que, per tant, és fàcil de localitzar, de comprovar, de fer els anàlisis que calguin, i el que ens diu l'Estat és que ells han traslladat tots aquests casos a Grècia i que Grècia no els envia. Bueno, jo crec que, francament, és massa fàcil de resoldre com per al·ludir que hi ha problemes misteriosos de burocràtics per no resoldre-ho. Per tant, o no hi ha voluntat suficient per part de l'Estat, o passen coses estranyes a l'administració grega. Una de dues, no em faci dir quines, perquè no puc parlar de coses que no puc comprovar, no? Però la impressió que tinc, les dades, el que tinc, els fets són, jo els hi documento unes persones, clarament se sap on estan, és molt fàcil de portar-les i no es porten. Per tant, escolti, si volguessin, si tinguessin les mateixes ganes que en tenim nosaltres, segur que ja serien aquí.
Senyor Amorós, ens queda molt poc temps, però voldria acabar amb una previsió per aquesta setmana que ve, i és que està previst que el dimecres, el 15 de març, la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, porti al Parlament les més de 75.000 firmes que han recollit de suport al manifest que han signat, doncs, això, de moment, més de 75.000 persones. Ja va veure vostè també la manifestació de Barcelona. Des del Parlament, des del govern, doncs, quines respostes el poden donar aquestes firmes que arribaran aquesta setmana?
Jo crec que el govern va respondre ràpidament després de la manifestació, va fer un acord de govern en el qual ens vam reafirmar en moltes coses que ja fèiem, i vam aportar de noves, no? I en aquell moment vam dir, escolta, exigirem a l'Estat de que aquestes persones vulnerables que li acabo de mencionar siguin aquí en 2 mesos, i així ho hem fet, i el dimarts passat, doncs, vam anar a l'Estat i li vam dir, escolta, que han de ser d'aquí en 2 mesos, i volem que sigui així. Vàrem també acordar, doncs, obrir un programa universitari, perquè ja que vostès diuen que el ressentiment és tan difícil, hi ha una cosa que depèn només de l'Estat i que és molt fàcil, que és donar visats d'estudiants. En el cas dels estudiants és molt fàcil, depèn única i exclusivament de l'Estat. Cada cos consular pot dir, li dono permís d'estudis. Això és facilíssim, no pots al·legar que hi ha un problema de tramitació ni amb l'ACNUR, ni amb les autoritats gregues, ni amb Europa, ni amb ningú. És responsabilitat estrictament de l'Estat, i per tant obrir vies segures que són responsabilitat estrictament de l'Estat, i per altra banda reformular el Pacte Nacional d'Immigració, o reformular d'alguna manera un pacte a la societat catalana, perquè som una societat que viu en la diversitat, i ho hem fet força bé, però sempre hi ha coses per aprendre i millorar de com viure una societat amb gent que ve de tants llocs diferents, però que al mateix temps té la voluntat convençuda de ser un sol poble.
Doncs, senyor Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Informació.